Fabricació pròpia.
Canten en nits vora el foc, abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món, han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare intentant trampejar.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. La Captatio Benevolentia és una figura retòrica o figura literària que consisteix en començar un discurs afalagant per guanyar l'interès i simpatia del públic des d'un primer moment. I vet aquí que aquesta cançó de Manel porta aquest nom i diu: i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim, i a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Bé, no sé, és aquella sensació que diria que molts tenim aquest divendres. Ni que sigui per pensar que ja arriba el cap de setmana, ni que sigui per haver arribat a un acord històric. Per cert, demà farà 15 anys que es va publicar l'àlbum dels Manel, Els millors professors europeus, amb cançons com la que estem escoltant. Tinc debilitat per Manel, ja que fa 15 anys va fer possible que pogués compartir amb el meu pare un concert, una lletra i una cançó. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Va, espero que no us hagueu adormit, eh? 3 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque, a la sotsdirecció. Què? L'has aprofitat, eh? Per fer...
Som un cop de cap.
Home, no, va, que és maca aquesta cançó. Candela Figueres,
molt
com
bon
estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
I també a la producció hi tenim a Muri Francisco. Francisco?
M'acabo de despertar, jo.
També, no? Vaja, sí. Em sap greu, nois. Com I sou? A l'altra banda de la peixera tenim un altre productor, un productor amb escuradents, com és en Ferran Capdevila. I també deixeu-me saludar avui a la Marta Bedina. Com estàs, Marta?
Ben desperta.
Bé, així m'agrada, Marta, guanyant punts a la vida pràctica i a la interpretació simultània. I, ai, el món digital, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla i Paula Moreno, a l'univers sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Clar, entra vora les 12, una de la matinada, i no surt fins a les 8. Clar, són moltes hores per a jugar al parxís.
Sí.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
D'aquí res, repassarem l'altra actualitat d'aquest divendres 10 de novembre amb l'equip del Fabricació, i després avui farem la digestió, la Jarque, amb el Luigi Contento. Ell és geòleg i sismòleg, que Jarque. Mm-hmm. Ens hem assabentat que la illa més jove del planeta és japonesa.
Sí.
Tot just va començar
no és gaire gran,
a néixer.
Eh?
No, fa una setmana, és petitoneta. I és per això que avui doncs, ens preguntem quins són els factors que tinguem, que fan que tinguem una nova illa, i si d'aquesta illa japonesa doncs, anirà creixent o es quedarà tal com
és. Una erupció d'un volcà, no?
No, doncs mira.
Moviment
doncs,
de plaques. Plaques
tectòniques que també ho facin pujar. Però en aquest cas del Japó crec que és un volcanet.
Doncs mira, li preguntarem al Luigi Contento.
Això almenys serà... treu fum.
Et treu fum, ja veuràs com treurà fum. Jarque, que tu no treguis fum, eh?
No, no, no.
Vale. Vinga, va, que faràs la digestió amb ell, què
sí,
et sembla?
Perfecte.
Sí? Vale, anem-hi, va.
Ah.
I amb tot plegat després farem la tertúlia dels quatre gats avui amb en David Serra, que té moltes ganes de venir, en Serra, i a parlar.
També,
molt, està contento. I a les quatre avui farem el cafè amb Olivia Mandel, l'activista mediambiental, molts ja li diuen la Greta Thunberg catalana, acaba de treure llibre i es diu Si és cosa teva, ja sabeu per on va. Parlarem amb ella i després parlarem també de llengua amb el mestre Virgili.
Els convidats els tractarem de vos.
Així és, i això serà quarts de cinc, i avui el mestre Virgili ens parlarà de la llengua estàndard. Avui, per cert, el tenim a València, i ens explicarà cap a on va el valencià. I per rematar el programa, avui tindrem a un altre mestre, el mestre de cerimònies, Carlos Bayona. I avui el Bayona, ens parlarà de Stock Aitken Waterman. Som tres productors musicals britànics que feien que un clàssic musical, com aquest que esteu escoltant, tornés a reviure, i fan bones mescles, com aquest Locomotion de Kylie Minogue. Repassarem els seus grans èxits d'aquest trio de productors musicals britànics. I abans, ens visitarà el mentalista Víctor Luque, que serà el nou espectacle a Barcelona, i amb les pífies del programa recollides per la Mercè Mondelo Villalba arribarem al final del programa. Sis minuts que passen de dos quarts de tres. Vinga, va, que ens hi posem. Obrim la realitat paral·lela de la Harke. Realitat paral·lela que aborda, es dius, afers internacionals.
Sí, perquè avui parlarem de la diplomàcia dels pandes. La diplomàcia dels pandes no es refereix a la bona educació d'aquests simpàtics mamífers. No és que siguin animals diplomàtics, no van per aquí les coses. La diplomàcia del panda és l'estratègia xinesa de cedir pandes a països amics per reforçar les seves bones relacions. Això sí, ho fa a canvi d'un milió de dòlars anuals. Vull dir que és una sessió,
no és
però
una
allò...
sessió.
Has de llegir sempre la lletra menuda
és
i s'ha d'anar molt amb compte.
És un lloguer de panda caríssim.
Sí, exacte. I amb els xinesos, clar, s'ha d'anar amb compte, perquè a més no entens la seva lletra menuda. Imagina't la facilitat que tot plegat se't passi per alt. Bé, els pandes també és veritat que, pobrets, són animals que no donen problemes. Ells van fent, dormen, mengen...
Sí.
No, és un animal fàcil de tractar, de cuidar. No, es veu que són delicats, però bé, te'ls veus a venir.
Vull dir, però ja veus que són superagressius, eh?
Ah, sí?
Diuen, eh?
Ai, però tu els veus.
Ai, és com...
A veure, sí, perquè... costa-t'hi.
No, el mateix que seríem nosaltres. No, però vull dir, tots nosaltres som molt carinyosos, però que ens molestin.
És que et molesten.
Ah, sí, i a sobre, si els hi treus el bambú, que també és garraparia, eh? Home. Sense bambú, no.
Home, però semblen sempre panxa contenta.
Jo els hi donaria una abraçada.
I dormint.
Dormen, van a poc a poc.
Sí, al seu ritme.
En aquest sentit, els darrers dies, tres ossos panda han estat notícia, perquè després de 51 anys de ser els animals més estimats del zoo de Washington, dimecres van agafar un vol per tornar a casa seva, a la Xina. Us dic una mica l'alineació d'aquests tres ossos. Són la Mai Chang, de 25 anys. Aquesta seria la femella. El Tian Tian, que en té 26, que seria el seu marit, la seva parella. I el seu adorable cadell, el Chao Kiji, que té 3 anyets, pobret, i que en xinès vol dir Chao Kiji, miracle.
Adorables, aquesta família.
Sí, dir-vos que a hores d'ara la parella i el seu fillet ja són a terra xinesa i no deuen entendre res, en primer lloc perquè els pandes no són animals especialment desperts, agressius sí, però ja ho dèiem que van fent, i en segon lloc perquè després de tants anys a les Amèriques, clar, ara el xinès els hi deu...
Està una mica...
Deu costa d'entendre. Sí. Per cert, tornen a Xina, no perquè Xi Jinping i Joe Biden hagin trencat peres, sinó perquè es fan grans, i això ha devastat els habituals del zoo, perquè com us heu demà... Us heu d'imaginar que aquests animalets, els tres pandes, eren els reis del rock de Washington, D.C.
I'm a panda.
Parlem d'estrelles del rock, del nivell de Xavier Grasset o Mestre Virgili a Catalunya. Figures molt respectades que, per exemple, van decorar durant molts anys els bitllets de metro de la ciutat. Hi havia una imatge d'aquests pandes. Tenien també càmeres les 24 hores del dia, que els gravava tots els moviments. I el que em sembla ja més extraordinari és que es van crear gelats amb el seu sabor, que era nata, blanc, amb cercles de xocolata amb llet, simulant doncs, aquestes taques dels pandes. Jo m'he imaginat també el gelat del Grasset, del Xavier Grasset, que seria de mandarina, el color corporatiu del 324.
És veritat.
I el gelat del Mestre Virgili, que seria de postre de músic, més tradicional, o com de crema catalana, no? Una cosa ben catalana.
Sí.
Ben nostrada.
Sí. Sí. De mató.
I com jo et veig totes... el músic són tot fruits secs.
Sí.
Et veig tot com si fossin petits pronoms febles per allà desperdigats.
Sí, esmicoladets.
Esmicoladets.
Amb guions i cometes separats.
I l'únic de trobar-li sentit i lògica és
graciós. Que graciós. I amb cons, no?
I ratafia, no?
Que els podríem vestir amb el diccionari de la llengua catalana. Seria
embolicat.
Mira, després li podem a veure què li sembla.
Ui, tant.
Li semblarà perfecte.
Tornem, però, als pandes, perquè són els animalets que avui ens ocupen. Tenim a la Mai Chiang, el Tian Tan i el seu adorable cadell, el Chia Kui Ji, que afronten un vol, clar, de 19 hores i que els durà de Washington a Chengdu, això és el centre de la Xina. Com us podeu imaginar, els màxims exponents de la diplomàcia del panda no viatgen en un vol qualsevol. Fly, baby, fly. Reaching the stars above, touching the sky. A veure, d'entrada, aquests tres animals van volar en un avió que duia el seu nom. Era el Panda Express.
Ah, sí?
Ah, sí?
Sí. Un Boeing 777, que és un avió amb capacitat per 300 passatgers.
I quants pandes?
Tres.
Que fa un moment. És que ens hem perdut aquest moment.
És el pitjor acudit de la història, sisplau, no me'l veu repetir. No està molt bé que, està molt bé que hagi passat desapercebut. No.
Però, Harke, volem saber què tal és el...
És un bon avió, és una bona màquina. És un avió que no dona problemes.
Les pandes.
Que en aquesta ocasió es va reservar per tres il·lustres mamífers. És el típic Boeing, el típic avió, que fa vols transatlàntics. Si heu volat... Si heu volat als Estats Units, doncs segurament doncs, ho haureu fet en un Boeing 777, si no heu tingut la sort de fer-ho en un A380, que és aquest avió de dos pisos.
Mai.
I també tens colors corporatius, vull dir, del panda? És a dir, és tot blanc i les ales són negres, per exemple?
M'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè el fusellatge de l'avió s'hi van pintar taques negres imitant el pelatge dels ossos. Només hi volaven ells i aquest avió, a més, estava operat per FedEx. Fly me to the moon,
let me play among the stars. O sigui, perdona, només volaven ells?
Només volaven ells.
Clar, t'imagines fent
un avió
tombarelles, no? Ah. O sigui,
Hi
ha una càmera per dins, per favor.
Més gran que la
encara em queden moltes
que
coses
allà.
Per explicar-vos, hi ha molts detalls d'aquest vol. Com us deia, es tracta d'un avió de transport de mercaderies que, per tant, no té seients. Això d'entrada. Els tres van... perquè, clar, normalment que hi posen doncs, capses d'Amazon, de totes aquestes històries.
Fèrex, cotxes, clar. El que sigui.
Claro, els tres pandes els van posar dins de tres gàbies gegants. Enormes.
Home, no,
clar, jo també he pensat que dins d'una gàbia d'un vol és pràctic perquè no t'has de preocupar pel cinturó de seguretat, quan te'l pots cordar, descordar. Tampoc tens cap company de fila pesat que vulgui anar al lavabo quan agafes allò que t'agafa la soneta aquella i el del costat et molesta. Doncs amb això no. A més, tenint en compte que els pandes dormen molt, ells no se'n devien ni adonar que volaven. Per tant, és fantàstic. Estaven allà a la seva gavieta, tranquils. L'únic tema és que són animals amb molta gana, això també ho haureu sentit a dir.
Sí.
Aquests animals mengen moltíssim, per això els cuidadors els van posar a dins d'aquest vol 100 quilos de bambú i també fruita fresca variada, per si en algun moment del vol doncs, es posen nerviosos.
Us en recordeu que un dia us vaig fer unes notícies vintage, que s'estaven fent volar unes serps.
Sí.
Se'n vauen riure. Anaven amb un vaixell. I que us vaig dir, van posar les tres pitons en capses i a dins les capses qui anava a menjar, perquè clar, perquè el viatge
pobrets,
es fa llarg.
Sí. Per cert, els tres pandes volaven acompanyats dels seus, a més d'aquests quilos de bambú i de les fruitetes, doncs els cuidadors del zoo de Washington.
Jo no trobo gaire bé que s'hagi decorat a fuselatge i després no s'hagi ambientat doncs el que vindria a ser l'interior. Jo hauria posat com si estiguessin en el seu hàbitat natural.
Washington,
i que estiguessin... Sí, no, Washington no.
Aquell era l'hàbitat.
Gratacels no. Jo què sé, els seus arbres, les seves cosetes...
Però és que tu imagina't que dins de la seva gàbia, que era el seu univers durant aquestes 19 hores de vol, ja hi havia el bambú. Vull dir, ja tenien...
Sempre fa. A veure, jo, posa'm casa meva, no em posis amb una gàbia amb la meva pizza.
Bueno, que vas anar-hi a Washington també estaven en una gàbia, tampoc.
No, no, havien d'estar, almenys ni que sigui, amb una...
Van dormir tot el vol.
Parcel·la més gran.
Van dormir tot el vol,
aquests animals dormen. Els tres pandes amb missió diplomàtica...
Ni que hagués estat allà dins.
Sí, home, ella ho sap, està informada.
Ella ho sap.
Home, no heu vist la foto que us he posat?
Sí, maca.
Sí.
Els tres pandes amb missió diplomàtica ja són, com dèiem, a la Xina, i han arribat en bon estat aquesta darrera matinada. Ara passaran un mes en quarantena, que això els xinesos, vull dir, ells acostumen a fer-ho, això són molt curosos, i se'ls enviarà d'aquí, doncs, això, 40 dies, a la Reserva Nacional de Golon, que és on seguiran menjant bambú compulsivament, això sí, amb moltíssima diplomàcia.
Jo no sé fins a quina edat
és el que estava pensant,
l'esperança de vida, no?
Quants anys viuen, no?
Es veu que ja són molt grans, que de fet per això els tornen. La parella en té 25-26, aquesta edat ja comences a ser un panda granadet i per això ja et tornen, diguéssim, a passar els últims anys de vida.
Tenen un cadell molt jove, vull dir que deuen ser... Vull dir, no són com els humans, que hi ha una edat que ja biològicament no pots tenir fills.
20 anys, diu aquí.
A 20?
Com poden llegar a vivir 30 anys?
Doncs que queda 25 i 26.
A tocar, de totes maneres, no trobo bé un viatge tan llarg quan ets gran.
Quan ets tan gran. No l'has de fer. Home, de cada casa,
és el que ja, has dit, és bastant diplomàtic, no? Aquest,
què vols dir?
Aquesta tornada a casa, vull dir que igual per als Estats Units ha fet això també per la, no? Intentar aquests lligams internacionals cap a la Xina.
Es veu que la Xina, bé, la Xina ha dit l'excusa aquesta, no? Doncs que són molt grans, que volem que ens els torneu, però sí que és veritat que Xina està una mica allò recollint cable i tots els ossos panda que té repartits pel món, mica en mica està demanant als països molt educadament, molt diplomàticament, que els hi tornin aquests ossos, evidentment amb, amb la pega, doncs, que deixaran de rebre aquest milió de dòlars anual doncs, que aquests països els hi cedeixen per tenir aquests ossos panda, que allà on van, triomfan.
Això sí. És el que estava pensant. Va, un minut que ha passat de 3 quarts a 3. Medi, que avui ens estrenem secció.
Doncs sí, avui...
Però espera, però tenim de tot, no, aquí?
Sí, portem sorpreses.
Hi ha sorpreses.
Portem sorpreses.
I hi ha sintonies, també.
També hi ha sintonies noves.
Vale, jo no m'avanço, que m'estàs
dient. No, t'estic posant pausa.
A veure, va, doncs dona-li play.
No ho puc evitar.
No he pogut ni moure el braç. Molt bé, Paula.
A veure, moltes novetats que ens portes avui, no, Medi?
Sí, per començar, us presento l'Escola de Boomers.
Escola de Boomers.
A partir d'ara, aquest espai deixa de ser els virals, ens oblidem completament.
Fora virals.
I ens apropem una mica més a la nostra realitat, la realitat dels joves, la vostra no, la meva.
Oh. és que era necessari, això, eh?
Comencem fort.
No, era necessari.
Per això, el canvi de nom, no? Ja sabeu, aquí sempre amb una mica d'humor. Però sempre des del respecte.
Perfecte.
Des del respecte, clar.
I aquí aprenem tots. Per altres, com jo.
Quin top paternalista, eh?
Sí, ella estava veient que no en rascava amb una. I ha decidit muntar una escola per nosaltres.
L'espai anirà per aquest estil, no?
Sí.
Serà d'aquest estil. Va.
Jo també aprendré de vosaltres.
Gràcies. Gràcies per aprendre de nosaltres. No sé si fas bé.
Sí, exacte. Bueno, dit això, segon punt. I és que no suporto la meva sintonia. I és que ja ric.
Això és un problema.
Ja
aquesta és la que estem escoltant.
La que estem escoltant.
No,
gràcies, Paula, com t'estimo, ja, de veritat. Exacte. Bueno, dic
que... I què vols fer?
Res en contra dels tallets o dels tiets, que ja no sé ni com dir-ho, però tot en contra del coti per coti.
Ah, sí?
Exacte.
Això no es porta ja, eh?
Això no es porta.
Primera lliçó.
Mira, tallets, que segur que els escolteu. Sou molt bona gent. El coti per coti... Mira, un èxit. Vosaltres, uns campions. Però és que estic una mica cremada després de 3-4 setmanes que portem ja, no sé. Per això, abans de començar, vull introduir-vos a la música del nou segle, de la nova generació.
Sí, sí. I quina és?
Doncs mira, parlarem de nous artistes, però no ens avancem. Abans, vull parlar-vos d'altres temes. Poc a poc, que jo sé que estic acostumats a, jo què sé, al John Lennon, al Vivaldi.
Com?
El tio aquest que cantava els Beatles. I clar, no vull que els doli un pal.
El tio aquest que cantava els Beatles.
John Lennon i Vivaldi, allà mateix.
No entenc, t'has deixat la cançó per excel·lència, que és Mayonesa.
Les Ketchup també.
Les Ketchup?
Tia, les Ketchup.
Coses de la nostra època.
Val, ja sé per on vas.
Primer parlarem de la Muixca. La Muixca,
la germana de la
Batllal.
Sí. És una artista catalana de només 19 anyets i ha començat fa relativament poc. I la veritat és que ho està patant. i vull demostrar-vos que no us pilla tant de lluny com penseu.
Com
penso jo.
No ho pensem.
No, però
sí,
no,
ella
penso
pensa
jo.
Que ho pensem.
Vale, sí, sí. Penso jo. Jo vull acabar amb aquesta inseguretat que potser teniu.
Jo responc a tot el que estàs dient ara mateix.
Tu sents totalment...
Lluníssim de la mosca i no entenc res.
És que és una conversa que jo he tingut amb l'Uri, clar.
Sí, sí. De fet, ho està fent exclusivament per mi.
Clar. Posaré una de les millors barres de la seva cançó Bona Vida.
Barres?
Sí, barres. Quan una cançó té una bona frase, tu dius, quina barra.
Com?
Ah, veus?
Home, ja. Ja comencem.
Aquí m'acabes de demostrar que sóc una boomer.
Però això ho dieu?
De fet, he posat aquesta paraula al guió en cursiva perquè sabia que ens frenaríem en aquesta paraula.
Llavors, barra és quan una frase és
molt bona.
Molonga.
Sí.
Molonga no es diu, no?
Quina barra, quina barrassa aquesta.
Quina barrassa?
Quina barrassa.
Uri, apunta.
Frase molongui.
He de dir que, bueno, la frase no la diu ella, però escolta, la Muixca participa a la cançó.
Sí.
Així que, bueno, menciono una persona de la vostra tanda, que és el Carles Porta.
Perdona, tanda seria generació.
Sí,
tanda, apunta.
Tanda, però
escolta, m'estàs molt samada, no, amb aquesta secció?
No, ja està bé, però
he de dir que tanda és una paraula que diu la meva mare.
Però Carles Porta...
És que la Mercè l'has deixat,
però...
una mica parada del fet de que incloguis Carles Porta en la nostra mateixa generació.
Ostres, jo això ho he dit pensant, que sí que tenim que 100%.
No, 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 no ho he dit, eh?
No.
Sí, això no és guió, eh? Això ho has dit, eh?
No, és guió, però perquè jo, de veritat, jo que sé, Carles Porta...
Bueno,
és superior a mi.
El veus jove com nosaltres, sí, sí, vols dir, no?
Clar, clar, clar.
Qualsevol que passi la teva edat, ja som tots de la mateixa generació. Sí, sí. Vale,
bueno,
vale.
Molt bé, doncs pues, Carles
bueno,
Porta.
El periodista català i presentador del famosíssim programa Crims. Així que, si us plau, Paula, anem a escoltar.
Sóc en Carles Porta, però el cul que em porta sí que és un crim.
Ui.
I qui...
Això és la cançó de la Muixca.
Col·labora la Muixca.
O sigui, això és, una això és un tros de barra, no?
Així és una barrassa. L'hem entès...
Amb els tallets?
No, 31 fam, em sembla.
Sí.
L'hem entès?
No, no, no. No, ja et dic ara que no.
Repite, repite.
L'hem hagut tornar-la a tirar.
Sóc en Carles Porta, però el cul que em porta sí que és un crim.
Sí, bueno,
sóc el Carles Porta i el cul que em porta és un crim.
No, no. Sóc el Carles Porta, sí, però el cul que em porta sí que és un crim.
Molt bé, eh? Gràcies.
És
gràcies.
Boníssima!
Però és boníssima per tu, Medi.
Això ni quevedo.
No, no, que...
bueno, no sé.
Ni quevedo.
Quin quevedo, espera't.
A quin ens referim?
Quevedo, quevedo el que es torna descansant.
Sí, el quevedo
nostre.
Que és el del segle d'or. De la literatura espanyola.
Seguint amb aquesta línia. Clar, perquè tu ens veus segle d'or, no, nosaltres?
Home, 60 anys t'ha col·locat, com em porta.
Tinc la sensació que això un nen de l'era victoriana l'escolta i escolta, entra en col·lapse.
Seguríssim. Segur, segur. Jo mateix, ara mateix.
I vull dir que aquesta és una expressió que utilitzem a la gent jove. Esto mataría a un niño de la era victoriana. És una expressió que utilitzem la gent jove.
Apuntem. Mataria un...
Però si no sabeu quina era la era victoriana.
Per referir-se a què? Per referir-se al...
Ho he dit amb aquella ràbia de sentir-me...
Per exemple, no sé, passa una cosa molt forta. Ostres, esto mataría a un niño de la era victoriana.
No ho acabo d'entendre, però...
Sí, és la nostra expressió, ostres, això et faria caure de cul.
Sí.
Sí.
Però per què? Que ja ho passaven molt malament els sí, nens de l'època.
No, però
no ho enteneu.
Perquè un nen...
Jo ho entenc.
Tu ho entens?
Uri, sisplau, demostra sí, que ho has entès.
Perquè si tu ara, a dia d'avui, poses un nen de l'era victoriana aquí, li explota el cap. És això?
Exacte.
Toma ja, el més jove.
Clar, però no cal que sigui res extraordinari perquè li exploti el cap.
És que un nen de la prehistòria, un nen de qualsevol època, gairebé.
És gràcies, victoriana. Dramatitzar una mica de drama a la vida. Que
no,
si no...
I denota cert coneixement cultural, perquè no, l'era victoriana, i no et diuen... Que sé,
un qualsevol, una època qualsevol, la victoriana, que queda
clar,
més poètic.
I a més és com la victoriana. Per què la victoriana?
Perquè
escolta,
sí.
No sé.
Clar.
Quin gran argument.
Quina barra.
Clar, quina barrassa.
Quina barrassa.
Quina barrassa. Quina barrassa.
Però, quina era l'època victoriana?
No sé. És que no sé.
La reina que
no
Victòria.
No importa. Qui importa?
És que no importa.
Ni el nen Victòria ho sap. No sé.
Sí,
bueno,
pobre
escolta, anem a parar. Oh, els tallets, sí. El que no puc més...
Fora.
Fora, Paula, si us plau. Gràcies. Oh. I anem a posar, ara sí que sí, la cinto.
La primera quan s'acaba el dia em t'oferia volar.
La cara de la Candela.
Estava pensant... Mataró, he entès Mataró Part. Mira aquí, anava a comprar.
Ara estic tot el dia
aquí pendent
de... I això és molt millor, que el que estàvem escoltant fins ara.
Això és la Muixca.
No sona, són els Tallets.
Sí, sí,
la Muixca.
Ja deia jo que em sonava igual.
Són superamics i van tot arreu... Bueno, generalment, quan actuen els Tallets, la Muixca a vegades intenta anar a fer una cançó i a l'inversa.
Sí, és una cançó que parla quan comences una relació. Parla com del tonteo, no? I és molt bona, la veritat. Parla de...
Se'n van a Mataró Park.
És la primera lesna... Bueno, és molt bona. Si voleu escoltar-la...
Un moment, m'esteu dient que els nens d'avui... Perquè ja dic, si tu em dius vella, jo ja et dic nena. Aneu al lloc de tota la vida de fer el tonteig, que és el centre comercial?
Jo personalment no, però hi ha gent que ho fa.
Aquí la cançó sí, diu Mataró Park.
Bueno, perquè a mi, sincerament, el Mataró Park em pilla
una mica lluny, però... Tu vas a la Maquinista.
Clar, però ells són de Mataró, però el tonteo, diguéssim, és el tonteo de tota la vida.
Sí, però bueno, vull explicar-vos la meva reflexió.
Sí, sí.
He volgut conservar els Tallets. Jo necessitava un canvi. I vaig pensar, ostres, el Coti per Coti. És com una mica molt sardaner. Vosaltres m'enteneu, no?
Sí, és sardaner.
És sardaner.
Com ha fet pejoratiu, estàs dient, eh?
Sí. No pejoratiu, les sardanes són molt bones. Però és molt sardaner i jo no he ballat mai a la meva vida una sardana.
No t'identifiques.
Ara el que has dit, si ens escolta el Carrión, no et convidarà al seu programa, no passa res.
Podeu convidar-me, em dic Marta Medinas, sóc una estudiant de pràctiques que ha d'omplir el seu currículum.
No ha ballat mai cap sardana.
No he ballat mai al ser una sardana.
Marta, jo tampoc.
I bueno, jo m'he ballat sardanes. I bueno, va ser una mica com... Bueno, jo que estic fent amb la meva vida, no? No em representa.
Clar.
Llavors, però...
Has de trobar alguna cosa que et toqui més de prop.
Sí, clar. Com tipus què?
Doncs... Mira, la Muixca, per exemple.
La Muixca, doncs escolta. Per tant, a partir d'ara tenim nova sintonia, que serà...
Que és aquesta.
Que serà la Muixca. Sintonia a tema resolt, ja estàs...
Perfecte.
Sí? Passem ara, si et sembla, la primera classe de l'escola de boomers. Vinga, va, anem-hi, va.
Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son.
Barrassa, Barrassa.
Sí, sí. T'ho anava a dir, eh?
Barrassa era frase, no?
Sí.
Sí.
Ah. Bella y bestia son.
Sí, bueno, sí. En aquest cas, Tamasso. Però bueno, era per colar el vocabulari que m'ha pres.
També t'ho
bueno.
Em vols anar a parar amb això? Que en relaciones amb...
Sí, bueno...
Amb un centenari.
Sí. Aquest any Disney celebra el seu 100 aniversari.
Sí.
I jo vull llançar una pregunta.
Sí.
Quina edat teníeu quan es va crear aquesta factoria dels somnis?
Home, doncs no havia nascut, no? Que cabrona que és.
Perdó.
Perdó. No havíem nascut, Marta Medina.
No hi érem,
per molt que et sorprengui.
I el Carles Porta?
Com?
El Carles Porta?
No, però faltava menys que nosaltres.
Clar, Medina.
Corremos un tupido velo i, com anava dient, l'empresa celebra el seu centenari. I ha tingut una iniciativa a TikTok per celebrar-ho. A veure, sisplau, que no em concentri.
No, perdó. No, fem-la, concentra-me, això és greu, eh?
Premia els usuaris amb marcs de personatges com la Minnie Mouse, el Loki o el Woody. Aquest marc te'l pots posar a la teva foto de perfil. Si la teva foto de perfil és un gatet o un paisatge, que, bueno, això és molt vostre, eh? La meva mare es posa un paisatge...
Però què m'han dit jo?
Foto de perfil.
No, és que obriu els vostres mòbils, a veure què teniu.
Mira,
una foto vostra, un paisatge, un gatet o una frase inspiradora.
Tu què creus, que tenim una...
O un fillet.
Estem parlant de WhatsApp.
Un fillet.
Els nostres perfils de què?
Jo estic pensant en l'Uri.
Xarxa social, Snapchat no en tinc,
WhatsApp,
però tu dius
WhatsApp.
De WhatsApp.
Ah, una foto nostra, ho sabia. Sí,
però no sóc tot allò.
I tu quina foto tens, a veure, aquí?
Una foto meva, sóc molt egocèntrica.
No, però també està bé tenir una foto teva, perquè així escrius un WhatsApp, saps a qui li escrius.
Molt bé, Marta, una foto teva.
Sí, home.
Una foto teva. Ah, jo apostava per un fillet, eh?
No.
Un fillet, però un fillet vols dir un fill, eh?
Un fill. La meva filla no la pots anar a xarxes mai.
Un fillet de qualsevol.
Google Imágenes.
I tu, Raga?
Jo, mira, tinc el mòbil, no sé on el tinc, haig de dir, però és un paisatge, sí que surto jo, però difuminat.
Com t'he pillat, Com t'he pillat. Doncs, com anava dient, pots tenir...
Que no sóc la gran de la taula.
A veure, també et diré, Mercè, que ara m'estic fixant amb la foto, que podria ser tu, com podria ser una altra, perquè estàs de lluny i d'esquenes.
És ella, no?
Sí, que sóc jo, sí.
No està malament, eh?
Està molt xula. Sembles que estiguis en un carrer de...
No som boomers.
No.
Nàpols?
Portugal?
Sí.
Toma ja.
I la Jarguet,
sí. Portugal.
És que hi ha molts colors i no sabia què...
Au, Porto.
Porto, sí. Molt bonic. Molt bonic, Porto.
Sí, maco.
Doncs, si fos això de TikTok, el teu paisatge podria tenir unes orelletes de la Minnie.
Ui, que guai.
Home.
O del Loki.
Està molt bé.
Per aconseguir-los, els usuaris de l'app han d'aconseguir 6 cartes de personatges diferents per cada marc i han de fer una sèrie de tasques diàries com, per exemple, seguir un compte oficial de Disney, veure un vídeo, contestar qüestionaris del tipus de quin color era el sostre del castell de la princesa Bella. Bueno.
Perdó, o sigui, ho has d'endevinar per poder
sí,
tenir-ho.
Sí.
I se suposa que ho hem de saber perquè clar, som de la generació. Som de l'època del senyor
jo,
Disney.
Jo, personalment, crec que ni vosaltres, ni jo, ni la meva germana, ni
la
ningú...
La Paula Moreno diu que ho ha fet, eh? Clar, és de la Sequina.
A veure, però preguntes... Clar, m'has dit el sostre de no sé què, no? Però
és una exageració molt bona i jo corrent perquè l'ha escrit jo. I... Total, que aquesta tonteria ho ha patat. I és que, a més, cada cop cobres una carta, escoltem aquest so horrible i estrident.
Ai, a veure...
Ai, preciós. És com de vareta màgica.
Semblen les notícies vintage. Jo que sóc la Candela. Escolta això, tota l'estona.
La repetim a tort i a dret.
Candela, però què vol dir aquest atac gratuït?
No sé. És un atac. És que sembla...
Per atendre'ns tots quan sortim d'aquí.
Ara mateix TikTok és una selva.
Quina esquilada.
Hi ha vídeos de gent suplicant per la Maribel, que és la carta que mai surt.
Quin és, per qui és la Maribel?
Un personatge de Disney, d'una pel·lícula que no m'ha tocat a mi veure, és ni la meva germana, o sigui, són generacions posteriors i posteriors i posteriors. I, bueno, totalment fora de si, podem veure un usuari que ha publicat un vídeo insultant a altres usuaris per no enviar-li cartes per poder col·leccionar-les totes. Els anomena cerotes.
Cerotes.
Cerotes. Anem a escoltar-lo.
Varios tiktokers dicen, yo tengo 15, yo tengo 20. Y cuando uno les pide que le regalen una, esos cerotes no tienen ni mierda, no tienen a esta cerota. Todos dicen eso, te regalo esto. No tienen ni mierda los cerotes, ni mierda tienen.
Però què és aquest?
És, però, com una...
és el Mickey Mouse, però, com de Sud-amèrica.
Una viejecita, no?
A veure, té un filtre de veu, però...
Era
tan graciós que dic, ho he de posar.
Però, això es pot fer? O sigui, tu pots posar filtre de veu amb accent Disney?
No. L'accent és seu, però tu pots posar el filtre perquè sigui més agut.
És un efecte de veu.
Jo avui, en aquesta secció, he dit avui tots aprendim.
Vol dir
és totalment cert.
Que aquest home parla de Torà, parla en lleidatà, i aquest filtre ha fet que parli.
Per favor. Jo vull fer-ho, jo.
Ostres.
Ho trobo brutal.
Si voleu saber com acaba,
podem saber
com acaba.
Sí, sí,
volem. Aquest home acaba molt content, molt, molt content. Anem a escoltar-ho.
Como dicen por ahí, el que no llora... No, mamá, mire, ya tengo a esta mujer. Me la regalaron. Gracias. Se te agradece mucho.
Però això...
Que la cobra així, perquè no...
No, clar, és que això no hi ha sortida.
Em fa gràcia la meva pròpia secció, ho sento.
Bravo, bravo.
No, està molt bé.
Soc com l'Uri, som la mateixa persona.
Escolta.
Uf, bueno, al final un usuari... Ja té.
Clar, és que fa gràcia.
Hola, sisplau.
Sí. Vols que provem amb la teva veu un filtre, Medi?
Uf, si ho podem, sí.
Ja, va, ho intentem. Però per anar acabant ja aquesta escola de boomer d'avui, que jo crec que estem aprenent molt.
Uf, sí.
Molt, molt, massa.
Massa per avui.
Estrenem també un abecedari? Ens has preparat un abecedari?
Exactament. Sí? I també canviem de música per estrenar l'abecedari.
Sí, per favor, sí.
Amb la inicial de la lletra que començarem avui, que, evidentment, la primera lletra de l'abecedari. Això ho sabem, sisplau.
És que ens estàs tractant com si fos...
Es diu... A veure, un moment. Es diu abecedari, és A.
Clar. Bueno, però vam deixar l'escola fa temps.
Això és veritat, eh? Hi ha moltes coses que no recordo.
Sempre obliden coses.
Medina, jo sóc el teu alumne ara mateix. O sigui, tot això a mi em va perfecte.
Sí, 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 sí.
Perfecte.
Perfecte, Uri.
Sí, sí.
Bueno, va, tira,
bueno,
va.
Vull fer una aclaració primer. Sí, ara, totalment seriosa. Molta gent jove en el seu dia a dia no parla d'una manera determinada. Potser més a xarxes o en el nostre dia a dia, però en els nostres avis no... Això, ara citaré una noia.
Sí.
No li diem al nostre avi... Amors, com va la jubi? Saps? No li diem... És que això ho va dir una noia a TikTok, que és completament cert. Jo al meu avi no li dic amore, saps? És com...
Com va la jubi?
Però com va la jubi de la jubi? De la...
Sí. És com, enteníem el context completament.
Sí, home, sí. Però està bé que la noia fes el vídeo perquè us n'adonéssiu també.
Sí, home, sí, clar.
Que arribéssiu també a la mateixa conclusió.
Fora estigmes i prejudicis, no?
Exactament.
Tothom parla així.
Exacte.
Llavors... Podem treure la vella i la vista?
Sí, és que havíem de fer el canvi de música, però em sembla que no he posat el tall.
No, no, és que...
07-baix virals de Macedari A.
Potser m'ho he oblidat.
Jo no quiero hacer...
Perfecte, gràcies, Paula.
Esa mierda ya no tengo tiempo.
Doncs amb la...
A veure, amb
Cristian Galvez, amb la... Diria que la paraula més utilitzada és amor i els seus derivats.
Mm,
plan,
sí.
A veure, amor, això no és correcte. Amore.
O sigui, avui dia no es pot dir amor, sí. Ja. Ho hem de dir d'una altra manera, no? El que
Amor també es diu, amor.
Ah, també, eh?
I si no, com s'ha de dir?
Amor, amore, amorch.
Amorch?
Què vol dir amorch?
Seac. Ai, jo personalment aquesta paraula no la utilitzo, no, és com no em queda personal, però bueno, hi ha gent que ho diu.
Amorch, aquí, però per exemple a la parella,
amore,
a l'avi...
Sí.
No, a tothom. Amorch...
En general, eh?
Amoret, saps? Que no,
no
podem dir-ho en català.
No, amoret
no. No, no,
no, però amorch també ho pots dir en català, amorch... Jo puc arribar a les pràctiques...
Per més vegades que ho diguis, a jo, mi no m'acaba de...
Jo puc arribar a les pràctiques i dir, amorch. Mercè, amorch, com va tot?
Mira, podria saludar així el mestre Virgili, Mercè.
Sí.
És que s'estan agafant ara mateix, per la gent que no ho està veient, s'estan agafant com, ostres, amb marejo, saps?
No, és que sóc com el nen victorià.
Coses que podrien matar un nen victorià completament.
Ara mateix m'identifico. Bueno, doncs, amorch, donem per acabada ja la secció.
Us vull posar un exemple, ja us deixo en pau. Que és el cas de les Verdunys. Són unes nenes que es van fer virals i van aconseguir que una dona gran digués la paraula... Amorch. Anem a escoltar-les.
Ara, noies, haureu de yassificar la població. Els hi haureu d'ensenyar i inculcar el vostre vocabulari yassificat.
Amorch. Amorch.
Amorch.
Amorch.
5, 6, 7, 8. Xau, xalín.
I així és com sempre.
Sí, això és un altre nivell, això ja és com l'Aude. Jo crec que no estic cap preparada, però...
Amorch i xau xau lin.
Que sigui com el nen victorià, a poc a poc.
Clar, o sigui, seria xau xau amorch.
Xau xau amorch.
Quina repassada, eh?
Xau xau lin.
Déu-n'hi-do, el primer dia.
Xau xau lin. Sí, aquí hem llepat tots, eh? Tots. Ens ha tocat el rebre, sí, tots. Sí.
Bueno, fem una cosa per acabar d'agafar bé els apunts d'aquesta escola boomer. Marxem a publicitat. Xau, gràcies, amorch. I Medina, i a la tornada per última hora aquí al Fabricació. Fins ara.
Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Si et truquen i t'ho pregunten, digues que tu cada tarda escoltes Fabricació Pròpia. Les tardes a Ràdio Estel són de Fabricació Pròpia.
Aquí el Formació Pròpia. El Fabricació Pròpia.
Amb Mercè Raga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació Pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
aquesta primera lesson de Escola de Boomers. 9 minuts que passen de les 3 de la tarda, com ja sabeu, a aquesta hora. El que fem és connectar amb els nostres ulls, les nostres càmeres, les nostres corresponsalies repartides per tot el repertori, per tot el territori català. I així és que connectem avui amb el Dani, des de la Xurreria Sánchez de Pons. Dani, com estem? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Dani, divendres podríem dir complicat, no complicat. Com va la pujada de cotxes cap a Andorra?
Bueno, ara acabem de sortir els nens del col·le i la gent puja de Barcelona cap amunt. I estarem a 5 de la tarda, que comenci la gent a pujar cap a dalt i, bueno, el trànsit està ara mateix bé.
Bé, eh? Cap a les 5 de la tarda podria ser com l'hora més complicada, Dani?
Sí, sí, sí. És quan allà a la rotonda on tenim la xurreria, diguéssim, és quan comença a haver una miqueta més de trànsit i...
De moviment, no?
Separar, això mateix.
Uh-huh. Clar, jo entenc, Dani, que molt probablement ja sigui la primera setmana de desembre, que és on hi ha els autèntics, diguéssim, problemes de circulació, no? On us hi trobeu, si vosaltres, quan hi ha aquestes sortides, aquests ponts, aqueductes, estic parlant de l'aqueducte del mes de desembre, de la Puríssima, entenc, Dani, que vosaltres això ho noteu a la xurreria, o sigui, la gent para a la rotonda, a Pons, baixa a fer un xurro, o no?
Això mateix. Sí, senyor. Nosaltres notem molt el trànsit i tota la població de Pons és quan comencem a treballar. Jo i tot el restaurant del voltant, a l'hotel, tota l'administració de loteria, allà és no parar. Moltes tendes que al migdia tanquen quan no hi ha molta gent, al migdia no tanquen,
sí?
per aprofitar aquest moviment de gent. I nosaltres a la xurreria més de lo mateix.
Més de lo mateix. No, home, clar, és que s'ha d'aprofitar, no?, quan hi ha tant de trànsit, sobretot per aquesta rotonda, que és la mítica rotonda que tots tenim al cap de Pons quan pugem cap a Andorra. Dani, quin és el xurro més demanat a la vostra xurreria?
Pues mira, ara mateix fem moltes xurros de xocolata, farcits amb xocolata blanca, xocolata amb llet, xocolata negra... Mm? La gent de fora ens demana molt la porra, el típic xurro andalús. Llavors, més al cap de setmana és quan comencem a fer aquestes porres.
Sí.
I després, el xuxu farcit, de crema, trufa, nata, farcit amb xocolata per fora, de tot una miqueta.
Dani, tu com portes la teva feina? És fàcil intentar a vegades...
Jo m'ho menjaria tot.
Clar, és aquest problema, no?, de què dius, mare meva, quants xurros porto ja?
Bueno, a vegades els tastem, clar, perquè depèn com surt de massa, si li poses una miqueta més de sal o no.
Clar. S'ha d'anar catant, sí, això.
És un professional.
S'ha de provar tot.
I a catar de vegades, perquè a vegades tots som humans i a vegades tenim equivocacions, no? I a mi jo...
Clar, clar, el vell truc de l'equivocació i et vas posant les botes de xurros mentrestant.
Ja està bé.
I llavors, pues, bueno, sí, a vegades sí. Agafes un quilo de més, però...
Un quilo al mes?
Un quilo de més al mes.
Un quilet de més.
Era el joc de paraules. Dani, quantitat de xurros venuts aquest divendres?
Aquest divendres, bueno, al dematí ha sigut una miqueta fluix.
Fluixet.
Però ara estarem a la tarda. Nosaltres, més bé, al cap de setmana és quan treballem més, és de 5:30 de la tarda, cap allà a les 8 és quan més afluència la gent hi ha.
Hora punta, a la xurreria, sí.
És aquella hora tonta que t'agafa una miqueta de gana.
Ah, això mateix, sí. I
abans de sopar.
Quan allà a la rotonda hi ha molt de tràfic, la gent llavors ens para. Mm. Sí, sí.
Dani, suposo també, i aquell xurro que també entra molt bé quan és abans, quan surts de festa.
Ah, això mateix, això és a les 6 del matí, quan tothom surt de festa, i amb aquells ara a l'hivern, que es fa com fa més de fred, pues sí, veritat que fa falta uns xurros amb xocolata.
Molt bé. Doneu xocolata també des de la xurreria Sánchez o no?
Home, una xurreria sense xocolata no és una xurreria.
Oh.
Bravo.
Clar, home.
No, ho celebro.
No, doncs sí, ho celebrem, perquè aquí a Barcelona em sembla que no n'hi ha...
No, aquí,
sí, en
diem xocolateries.
Exacte, però la xurreria no ofereixen aquest servei. Dani, com sempre demanem a través de les nostres corresponsalies repartides per tota Catalunya, avui en directe des de Pons, una previsió pel que fa al temps i al trànsit a aquesta hora.
El temps ara mateix, bueno, és
un xurro,
una
sí.
Mica, fa sol i llavors pues, prefereixo que faci més de fresqueta, perquè així és quan apateix millor el xurro, no?
Va bé de gust, sí, tant.
va més de gust, i, però bueno, la veritat que bueno, el temps ja comença ara ja, ha trigat, però diguéssim, la temperatura fins ara ha sigut bastant de calor.
Sí, home, sí.
Ja comencen a baixar les temperatures i és quan més apateix un xurro de xocolata.
Totalment, ja pots, ja el teu notar, aquestes temperatures baixes.
Ah, això mateix, sí. També tenim, bueno, tenim també una altra xurreria ara mateix a Camprodon, allà també fa molt de fred, i, sí. I bueno, fred, ara comença a fer fred, i també dona un diguéssim, a part de Camprodon, que és un poble que fem de tota la vida, també, i estem allà fixos, en una plaça que es diu Plaça Santa Maria.
Sí.
I, bueno...
I quina xurreria ven més, Dani, de les que teniu? Quina és la que surten més xurros?
Més o menys és per l'estil, perquè Pols, per exemple, és quan treballem, és el divendres, quan la gent puja,
sí?
I quan baixa és el diumenge. Llavors és un punt de... És parada i fonda, però és, la gent compra i marxa, no? Camprodon és quan la gent arriba, és quan comences a treballar.
Molt bé.
És el que et vull dir.
Sí, sí, totalment.
I llavors, pues, és més o menys és una cosa semblant a un poble i a un altre.
Uh-huh. Dani, ho hem de deixar aquí, hem de tallar aquesta connexió, però ha estat un plaer. Moltes gràcies.
A vosaltres, molt amables, per trucar.
Vinga, Dani, de la xurreria Sánchez, de Pons, la que hi ha a la rotonda. Que vagi molt bé. Gràcies, Dani. Un minut ara mateix que ha passat d'un quart de quatre de la tarda d'aquest divendres. Mirades perdudes aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Tornem al centre perquè ara us menjaré un xurro, no?
És que estava pensant
en això.
Hi
ha hagut grans frases.
Sí, sí.
Ha estat bé.
Fem una cosa.
Què?
Anem al passat?
Sí.
Fem un vintage?
Vinga, viatgem el 13 de novembre, és a dir, un tal dia com avui, però de 1971. Que no sé per què he dit 13 de novembre de 1971, perquè el 13 de novembre... Jo sempre vaig al mateix dia de fer un any.
Podries anar molt passant, també.
És que, sabeu, tot el que ha explicat la Medi m'ha deixat tan cau que...
T'ha destirotat.
El meu rellotge del temps s'ha mogut. No, me'n vaig el 3 de novembre de 1965. Era dimecres i s'havia instal·lat un munt de camions a la plaça Catalunya de Barcelona per recollir sang a motiu de la Setmana de la Creu Roja, mentre que a Badalona, nois, s'arribava a les 120.000 persones.
Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños.
Olé.
Con sus hembras. El gran Manolo Escobar.
Sí. Sí.
De manera que si a l'any 1857 Badalona tenia 10.000 habitants, el 1965 en tenia 120.000. Segons el diari, aquest augment es devia a l'arribada a veces en massa de gente llegades del sur, i exactament allò ens començava a dir d'on venien. De Tarragona, tots per ordre, Tarragona, Alcanar, Benicarló i altres pobles de la misma. I luego, a la segona tanda, van venir de Múrcia, d'Almeria, Granada i Jaén.
De més lluny.
De més lluny. Mm. En fi, de manera que havien anat calculant i el 1900 Badalona tenia 19.000 habitants, el 1920 29.000, el 1940 48.000, el 1960 92.000 i actualment de fa uns quants anys, el 1965 en tenia 120.000. I tot feia preure que en els propers anys la xifra arribaria als 200.000 habitants gràcies als habitatges que ja s'estaven construint a la barriada del Pomar. Però deixem Badalona i el seu gran creixement per passar a Hollywood.
Home, va.
Perquè la princesa Margarita d'Anglaterra i el seu marit hi havien anat de visita en uns estudis cinematogràfics i havien presenciat el rodatge de diverses escenes d'una pel·lícula abans, però, d'aterrar a Los Angeles, que jo també ho faria. Abans d'anar a Los Angeles, abans em passo per San Francisco, oh, i, claro, òbviament, abans d'anar a San Francisco em passo per Nova York.
Claro.
I want to be a part of it.
New York.
New York, New York.
Sí que és veritat que no ve massa de pas, no? És a dir, sí que, clar, si viatges a Los Angeles, fas la paradeta a San Francisco, però clar...
Però t'estalvies unes hores. És a dir, si fas, vas fent aquestes escales...
Sí, no, això sí, això sí.
Aquí fa l'efecte que tot està allà mateix.
Clar, venint d'Anglaterra és lògic. Primer pares a Nova York, que està a la banda est, i després ja se'n van anar a la banda oest, que, per tant, San Francisco i Los Angeles. I és que i no hi ha res com ser rei o reina, no, o més ben dit, ser la germana de la reina, perquè et paguen la festa i a sobre sobren quartos, si no caldria que te la paguessin. Però és que, a més, tot Hollywood es va reunir en un famós restaurant per oferir una festa íntima, privada, a la Margarita. Una festa que va durar fins a les 3 de la matinada i a la que van assistir estrelles com Frank Sinatra, que els estem sentint, Danny Kaye, Shirley MacLaine, Gregory Peck i Claudia Cardinale. I l'endemà, i encara amb la ressaca a les venes, perquè van haver de matinar, a la princesa Margarita i el seu marit els van fer obligar a visitar els estudis Universal Pictures. I va ser el mateix director de l'estudi qui els va presentar alguns dels actors de la companyia, entre ells Rock Hudson. La parelleta va anar visitant platós i platós i veient com es rodava una pel·lícula, fins que, quan ja marxaven, es van trobar amb el famós mag del suspens. Sabeu qui?
Qui?
Alfred Hitchcock.
Ui.
Alfred. És la millor sintonia de tots els temps. És la de Vertigo. Que es trobava casualment allí, dirigint una pel·lícula interpretada per Julius Andrews i Paul Newman. A la notícia no es diu el nom de la pel·lícula, segurament aleshores s'estava rodant en secret, però ara ja es pot dir que era Cortina Esquinçada. I l'argument va d'un investigador de física nuclear, l'Armstrong, que trenca sense explicacions amb la seva promesa i adjunta, és la Sara, i abans d'anar a un congrés a Copenhagen, li diu me'n vaig. Llavors ella, intrigada, segueix i descobreix que en realitat el que està marxant és a Berlín Est. I a partir d'aquí, doncs, escolta'm tu, no us vull fer spoilers, que és igual que faci 60 anys que tingui la peli.
No, jo no l'he vist.
Avui, per cert, ara que poses aquesta música de misteri, recordem que ens visita el mentalista Víctor Luque.
Veuràs quin misteri.
També, mira, aprofitarem la sintonia.
Va.
I tant.
Per presentar-lo.
Aleshores, a la princesa Margarita li va agafar totes les vergonyes, perquè, clar, s'havia trobat amb el gran Hitchcock, i va dir que li sabia greu... està per allà, no? Sí. Hòstia, és que m'he trobat, esteu rodant i tal. I el Paul Newman, que per mi és
guapo,
el més galant i el millor actor de tots els temps.
Jo
i que no
sé qui és.
Normal.
Avui també m'ensenyo coses.
Això és gairebé de l'època de Disney, ves què et dic. No, però el gran Paul Newman se li va aproximar i diu no molesta en absolut, Margarita. Ui. Vostè es pot quedar aquí sempre que vulgui. I la va convidar a seguir el rodatge. Mentre que Hitchcock va fer bromes, es veu que, a part de ser el rei del suspens, també era molt bromista, i els va dir, les deseo a ustedes un bon voyage.
Ai.
Ai, que graciós.
No sé on està la gràcia, però la princesa i el seu marit es van partir la caixa i res, Hitchcock es va fer el sorprès. Cualquier cosa que digo hace reír a la gente, no lo entiendo. No. Nosotros tampoco lo entendemos, Hitchcock, però no passa res. Jo no sé si es va fer el sorprès, com diu la notícia, o realment es va sorprendre perquè la frase no té ni gràcia, però el cas és que quan ja semblava que les sorpreses a l'estudi Universal Pictures per aquell dia havien acabat, la Margarita i el seu marit encara es van trobar un batalló de legionaris que estaven rodant una nova versió de la pel·lícula Beu Geste, o alguna cosa així.
Aproximat.
És que a mi, quan em fan parlar en francès, o sigui, tinc la pronunciació a Rússia, jo gairebé. I els va fer tanta il·lusió aquella trobada que la princesa i el seu home van marxar a veure un museu que no tenien previst. Ah. És a dir, tu t'emociones tant allà dins que dius, seguim amb cultura, què podem fer?
Va, anem a
veure
un museu. Anem a museu.
I ho acabo aquí o què?
Mira, ho acabem aquí.
Perfecte.
Què et sembla?
No, em sembla bé, em guardaré.
Aquestes notícies vintage.
Molt bé, quin glamour, tu.
Home, acabem amb Hollywood.
Home, Alfred Hitchcock.
I hem començat amb Badalona, és que... No, al mateix nivell, per mi, de Badalona a Hollywood. Mira el Manolo Escobar.
Home, tu diràs clar que sí.
No, vull dir que és un...
Volia
dir que us havia fet viatjar en el temps i en la geografia.
Sí, el pont del petroli, Badalona.
Mira, nosaltres viatjarem amb el temps tot seguit, però anirem a publicitat, però abans de Harkem, qui fas la digestió? Avui una mica tard, però la faràs,
amb el Luigi Contento, que és geòleg i sismòleg.
Bugest.
Ràdio Estel.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que ja ha arribat al Serra, que farem la tertúlia ja. Quines ganes. Ai. Va, 5 minuts per arribar a 3:15 de 4 de la tarda i ja us ho dèiem abans, l'illa més jove del planeta japonesa, no sé si ho sabíeu, tot just va començar a néixer fa unes setmanes. Ja medeix la illa 100 metres de diàmetre, però que encara no sabem si creixerà molt més o no.
És un dubte. Dilluns passat van començar a emergir aquests materials procedents d'un volcà submarí que portava dues setmanes en erupció. Tot plegat a només 1,5 km de l'illa d'Iwo Jima, al vell mig de l'oceà Pacífic. I avui doncs volem conèixer una mica més com són aquestes formacions d'aquestes illes i ho farem de la mà d'un expert, que és en Luigi Contento, que és geòleg i sismòleg. Luigi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, a tu t'ha sorprès aquesta notícia? És a dir, són comunes aquestes erupcions de volcanes submarinos?
No me ha sorprendido para nada. Porque, bueno, esto se... O sea, no es excepcional. Se averigua de vez en cuando.
Uh-huh. No sé si todas, es decir, estas erupciones, todas llegan a la superficie o a veces hay erupciones, claro, submarinas, entiendo, que muchas veces no vemos y no nos damos cuenta de que ocurren porque precisamente se quedan hundidas bajo el mar.
Bueno, porque prácticamente la culpa es la situación de las placas de la crosta de la Tierra. Prácticamente las placas están sobre un mar, un océano de magma fluido rovente, que prácticamente, ¿qué pasa? Cuando fluyen para arriba, prácticamente rompen el basamento del océano y empieza la construcción de lo que se llama un volcán submarino. Uh-huh. Las erupciones sucesivas o consiguientes prácticamente aumentan la altura de este volcán hasta que surge la superficie del mar. Prácticamente se ha formado una isla. Tú piensas que en el 2 de julio del 1831, algunos pescadores que faenaban en el bordo meridional de Sicilia, entre Sicilia y la Tunisia,
sí,
prácticamente vieron hervir el mar, hubo marea, peces que se morían, y prácticamente empezaron a ver un montículo que salía de la agua. Esto el 2 de julio del 1831. Y crecía hasta al final de octubre, ma ya all'inizio di novembre empezó praticamente a bajarse, mm-hmm. A dicembre la isla había desaparecido. Oh. Esto praticamente son las cosiddette islas fantasmas. El fenómeno se repitió en el 1863, pero se sabe que pasó también a la época de la Segunda Guerra Púnica alrededor del 260 a.C., imagínate tú.
Claro, Luigi, perdona, que una pregunta. Esto, claro, me estás hablando de estas islas que desaparecieron en 1831, en 1863. ¿Qué sucedió? Porque podemos entender, los que no somos muy expertos en la materia, pues que la lava, ¿no?, forme estas islas, pero ¿qué hace que el mar se las trague de nuevo?
De nuevo, porque prácticamente, cómo se mueve en la placa, crean un vacío abajo, entonces todo el aparato, cómo se forma la caldera volcánica, el volcán se hunde en su propio... Imagínate, ahora, si tú vas ahí, la cima de esta, la base de esta isla está a 5 metros bajo la superficie del mar. Tan de vero que todos los barcos, los navíos, los pescadores temen esta zona porque pueden irse a escoñar contra las rocas que están a 5 metros de profundidad. Imagínate tú que creó un gran problema internacional. entre el reino de las dos Sicilias que gobernaba Ferdinando II,
sí,
re Borbón, y la, el Reino Unido y la Francia. Prácticamente, porque todo mandaron expedición para ver qué pasaba, qué no pasaba, qué pasaba, qué no pasaba, pero la naturaleza cerró el problema prácticamente hundiendo otra vez la isla.
Uh-huh.
Y entonces, como una isla aparece, así desaparece.
Muy curioso. Oye, por cierto, tú ahora hablabas de Sicilia, tenéis el volcán más activo de Europa, el volcán Etna. No sé si que a veces, ¿no? Recuerdo estar cerca de Catania hace unos años, que explotó el volcán mientras estábamos allí y fue realmente espectacular. ¿Cómo está en estos momentos el volcán? Y no sé si hay previsión de que siga activo durante muchos más años.
No, ¿por qué se verificaba esto en la isla se llamó Ferdinandea o se llamó Julia, que no se sabe por qué, si era la mujer del Ferdinando o por qué el fenómeno sucedió en el mes de julio? Pero el problema cuál es, que toda esta isla que aparece y desaparece es opera de la actividad volcánica de un volcán submarino que se llama Vulcano Empédocle.
Uh-huh.
Y este volcán, como erupta o no erupta, hace subir o bajar la isla. Esa es la historia. Ahora, en el distrito volcánico de la zona, es muy preocupante, no tanto l'Etna cuando el Vesuvio, cuando la Solfatara de Pozzuoli,
claro,
que es un supervolcán. Este supervolcán, si erupta un día, te mata no menos de 2 millones de personas.
Y, Luigi, perdona, ¿dónde está este volcán? ¿Supervolcán?
Este siempre al norte de Nápoles, a 20 kilómetros al norte de Nápoles.
Caray.
El Nápoles está entre dos grandes, el volcán Vesuvio,
claro,
que es un volcán que tiene un aparato volcánico que se ve que es alto 1.100 metros,
uh-huh,
pero tiene a 20 kilómetros al norte, este que el aparato no se ve más, pero se puede, cualquier turista puede entrar en el cráter tranquilamente,
uh-huh,
pero este es el supervolcán muy peligroso, prácticamente se está moviendo muchísimo en los últimos tiempos.
Caray,
está dando pequeños terremotos de 3, 2, 5, 3, 5, 4, 3, 8
caray,
grados de terremotos.
Claro, oye Luigi, aquí tú hablas de este supervolcán relativamente cerca de Nápoles. No sé si aquí en Cataluña o en España hay algún supervolcán que nos pudiera dar en algún momento algún disgusto.
No tenemos este problema.
Bien. Bien.
No tenemos este problema.
Por eso has venido, porque entiendo que por tu acento, Luigi, eres italiano, no sé si por ese motivo has venido a vivir aquí,
porque
para salvarte del peligro.
Yo he hecho mi carrera propia en la zona, en Nápoles.
Bien, oye, Luigi, ya vamos terminando. Claro, hablábamos de esta isla, ¿no?, que empezó a crecer hace una semana, que ya mide 100 metros de diámetro, pero que aún desconocemos si crecerá más o no. Incluso ahora hemos aprendido contigo que a lo mejor se la vuelve a tragar el mar. ¿En qué momento una formación como esta se le tiene que empezar a considerar ya como una isla a nivel también cartográfico? ¿Y cuándo se...?
No, bueno, un poco prematuro, porque prácticamente tú piensas que un vulcano activo se considera activo por 500 años. Solo cuando en 500 años no ha eruptado más, entonces el vulcano se ha apagado. Pero esto no es siempre la cosa, porque, por ejemplo, el Fujiyama,
uh-huh,
que no había eruptado de 800 años, eruptó y mató a 100.000 personas, una cosa de esta.
Uh-huh. Bien, pues
no se averigua, ¿no?
Y claro,
que los geólogos antiguos lo llamaban cinturones de fuego.
Uh-huh.
Y son las zonas que rodean el Océano Atlántico, el Mediterráneo y el Océano Pacífico, donde está lo más grande vulcano activo odierno de la Tierra.
Luigi, estaremos atentos a los futuros movimientos de esta isla, que como decíamos, por el momento mide estos 100 metros de diámetro. Luigi, muchísimas gracias por atendernos hoy.
No es mucho, que no es mucho.
No es mucho, es poquito.
Es un escollo prácticamente. Pero se tiene que cuidar, se tiene que ver si la actividad volcánica que está abajo prácticamente continúa, la isla crecerá. Si la actividad volcánica se para, la isla se estabiliza. Puede ser que la isla rimanga isla. Tú te acuerdas que 5 o 6 años atrás en Fuerteventura, al sur de Fuerteventura, empezaron la humareda, la temperatura del agua subió, los peces morían. Pero no despuntó ningún producto sólido. Uh-huh. O sea, se ha quedado bajo del agua el fenómeno.
Claro, Luigi, tú sacas, perdona, tú estás sacando un poco de importancia a esta noticia que nosotros nos llamó mucha la atención, ¿no?, de esta isla en Japón. ¿En qué estáis en estos momentos los geólogos y sismólogos más interesados? Es decir, ¿cuál es el punto caliente en estos momentos de la geografía mundial?
Los puntos calientes llamados prácticamente porque son los hard points. Uno de los hard points un poco importantes son las Canarias, ¿eh? Porque las Canarias, aquí tendríamos que discutir un par de horas, prácticamente la formación de la Canaria es muy original, porque prácticamente un hard point son varios puntos calientes de la Tierra. Uno es Japón, uno es Canaria, otro punto caliente es la zona de la Siberia, alrededor de la Siberia, zona de Hawái. Esos son los puntos calientes de la Tierra. Uh-huh. Y entonces ahí son las zonas bastante peligrosas, donde se pueden verificar todos los fenómenos eruptivos y formaciones de islas, se viene diciendo. Pero mira que la isla no se forma solo con los volcanes, ¿eh? Uh-huh. Prácticamente el Madagascar es una isla que se ha formado por distacco continental, porque las placas se mueven, se ha roto, se ha verificado una grande fractura, y prácticamente el Madagascar se ha destacado dall'Africa. ¿Cómo? Se destacará el famoso cuerno de África, representado de Somalia, porque está una grande fossa tectónica que sale del Mar Morto, donde está la guerra ahora, claro. Prácticamente pasa por el Mar Rojo y entra por África, Somalia, y prácticamente va a golpear también los grandes lagos del grandes lagos, digamos, del sur dell'Africa.
Claro, Luigi, esto no sé por eso si nosotros lo vamos a ver, ¿eh? Ya no, quizá no lo podamos ver con nuestros propios ojos esto, ¿eh?
Esto sí, este es larguísimo. Y también se está moviendo la falla de Santa Andrea, que se está abriendo siempre más.
Bien, estaremos atentos en cualquier caso a todos estos movimientos futuros, Luigi, y ya te volveremos a llamar a ver si en los próximos días hay alguna novedad. Geólogo y sismólogo, Luigi Contento, muchísimas gracias por atendernos.
Universo, en un otro universo y en una otra época.
Muy bien, gracias, Luigi.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Radio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la connexió. Cada dia, 1,5 milions de persones utilitzen 4.000 trens de rodalies i mitjana distància. A més, connectem 70 ciutats amb 300 serveis d'alta velocitat.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fa 9 minuts que ha passat de 3:45 de la tarda. David Serra.
Què tal?
Què tal?
Molt bé. Fa calor.
Fa calor i fa...
Olor a gimnàs.
Això no ho he dit jo.
Haig de dir que hi ha gimnasos que tenen un ambientador que és fantàstic, que ens podríem estar referint a aquest tipus d'olor. O no?
No.
És tot
no,
la contrària.
No, és un altre tipus.
No, tampoc és tan radicalment contrària.
Val a dir que portem una hora aquí nosaltres, en seríem els responsables.
No, és una olor humana, no.
És una qüestió acumulada.
No és una humana.
No. Què hem de fer?
Escolta, anem a fer... Mira, escolta, he decidit que l'oli està molt car, que tots ho sabem, i fins aquí l'anàlisi de l'oli. Vale? Perfecte. Escolteu, déu-n'hi-do la setmaneta, no? Un munt de coses per comentar, un munt de coses per debatre... Començarem, però, amb una sensació... A veure, una sensació que tinc i que vull compartir amb vosaltres. A veure si coincidiu amb mi que és així o sóc jo ja que amb l'edat m'estic fent raro. Us ho he dit, Panettone.
Panettone.
Suposo que aquí a la casa es va comentar que dimarts passat hi va haver una pastisseria catalana, Vallflorida Xocolaters de Sant Esteve de Palautordera, que va guanyar el premi al millor panettone artesà d'Espanya. Vale. Lluís Costa, en aquest cas, és el pastisser, que ja fa 7 anys es va proclamar campió en el concurs de millor croissant artesà de mantega i en fa 5 a la millor pasta de te d'Espanya. Sí. A veure, i aquí la reflexió, sí, curteta i ràpida. La sensació que tinc i vull compartir amb totes i tots vosaltres és que hi ha concursos o eleccions del millor panetone, millor pizza, millor pa de pagès, millor pastís de formatge, millor torró, millor croissant artesà sense banyes, millor croissant artesà amb banyes, millor croissant artesà que no és de mantega, millor brioix, millor tortell, millor xocolatina, millor merenga, millor ensaïmada, millor coca de llardons, de pa, de forner, de crema, millor coca, etc, etc, millor tocinillo del cielo, millor dònut. No creieu que hi ha millors coses d'aquestes per damunt de les nostres possibilitats?
Prou!
Jo tinc la sensació que cada dia hi ha un millor alguna cosa.
Estic totalment d'acord.
Però cada dia... Ara he parlat de dolços, bàsicament, i de menjar, però és igual, si anem més enllà...
Sí.
La millor plaça, la millor rotonda, la millor... No, sí, cada dia...
Passa allò que quan tot excel·leix, res és important, no? Si tot és millor, millor,
exacte,
millor...
Ja
no té sentit que tot... Sí, saps? Exacte. Trobar el millor del que sigui, ja no té importància.
I el temps passa molt ràpid, però jo tinc la sensació que el panetone n'hi ha 2 o 3 cada any de millors panetones.
Sí.
Potser no, potser n'hi ha un i passa com va... Anem tan accelerats i va tot tan ràpid, és que passa el temps molt ràpid i dius, ja estem un altre cop al millor panetone. Però no sé, però de croissants, quants millors concursos de millors croissants hi ha?
Home, has dit això de banyes i sense banyes, jo no sabia que hi havia aquestes diferències.
Jo tampoc, hi havia aquests dos tipus, no, de croissant.
Ah, potser m'ho he inventat,
No, però podria
ser. No, perquè hi ha el que té la banya, diguéssim, més corbada, no?, i el que és més com una napolitana, per entendre'ns.
Jo crec que el de mantega és més sense banyes.
Que no està ben definit,
fins
no, les banyes.
Que et diria, que el de mantega, potser fan croissants de mantega amb banyes, Però jo identifico més el croissant... Croissant de mantega sense banyes.
Val.
Són aquells més d'hotel.
Aquests
esmorzars d'hotel.
Sí. Perfecte.
Que no n'hi ha de banyes, els esmorzars d'hotel, cosa que també no entenem per què.
I potser és una qüestió de transport. Mira què et diré.
Potser sí.
A l'hora de subministrar els croissants, la banya molesta.
Molesta més i ocupa més espai.
Però i l'opera, està boníssima la banya quan la
toques.
Sí,
home, per favor.
És gairebé
de... Jo he tingut èpoques per això, Èpoques de només el cos, després només la banya.
Sí.
Va variant, això.
Jo prefereixo el cos que la banya.
Jo estic aquí ara mateix.
Per què?
Més tubeta, més gustosa. I aquella cosa tan bona que hi posen els croissants per sobre, aquell sucre, no? Entenc que és sucre, no? Així com...
L'almíbar aquell, no?
L'almíbar aquest. A les banyes no n'hi posen.
Ah, és veritat. Tot això que et perds,
les banyes són més negretes, més cruixents, que sí que són bones, però quan arribes a aquella... allò flonjo del cos del croissant amb l'almíbar aquell, és que és sensacional.
M'encanta. I llavors, i també t'estalvies posar sucre al cafè. Perquè...
Ah, sí?
Depèn d'aquí, no?
Estaria bé que ho fessis, Serra. Saps per què? Dius, home, ja que tens aquest punt dolç...
Ja,
del,
també és
no,
veritat.
Si t'ho poses, ja està.
Sí, no, però és que jo soc d'aquells que s'hi posa sacarina i després hi soc el croissant.
Ja t'he vist, ja conec. I és que com que prenc el cafè i ja està sense sucre...
Sí, qui?
Jo.
Ah, tu prens el cafè sense sucre?
Sense sucre, tot sempre, sense sucre.
Sempre, sempre, sempre. Tota la vida me'n recordava. Jo no,
ara m'hi poso una mica de mel, això sí.
Jo amb sacarina.
El cafè? Sí. Mel?
Sí, home, i si estàs encostipat diu que va molt bé.
Però jo, la infusió...
Bueno,
clar, és veritat.
Cafè amb llet amb mel o cafè sol amb mel?
Cafè amb llet, tot.
Tot el que rambi.
Cafè sol amb mel, jo no sé si no és una bona combinació, Cafè sol...
Ja, que amb llet potser sí, no?
Amb mel, no sé, no sabria dir-t'ho. Bueno, per què en tema croissants amb banyes i sense banyes? Ara podríem fer una enquesta, que també està molt de moda, però ho deixarem aquí, perquè anem al tema de la setmana. Ai. Bé, Bueno, aquesta és la banda sonora d'Armageddon i que cadascú tregui les seves conclusions. Hi ha hagut fumata blanca, no? Ja ho sabem, això. No, tampoc ara aquí entrem a la part informativa, que no em toca. Sí. Fumata blanca, PSOE, Junts, tot i que hi ha qui parla de fumata negra, però deixarem que hi ha hagut acord. I això m'ha fet pensar en un home que... A veure, aquesta notícia el deu haver travessat una miqueta. Jo li tenia ganes, a aquest home, ho he de dir. Tenia, sí, ganes de parlar d'ell i de comentar unes coses que va dir. Les va dir ja fa... No, aquesta setmana. Gairebé aquesta setmana, finals de la passada, però és que el tenia guardadet allà i li tenia ganes de que l'escoltéssim i de dir quatre cosetes. És el Pablo Motos. És un document, com dèiem, de la setmana passada.
Però cal escoltar-lo, sí? O pots tu reproduir?
No, perquè és que, a veure, sí? Si reprodueixo jo, no serà creïble. Jo l'escoltaria... O sigui, no, és...
Va, sí,
ell, creus que... Si pogués imitar ara Pablo Motos, l'imitaria.
No, cal.
Però
cal
jo, ja, les meves dues imitacions
són molt... Tot i que ara que em fas fet gràcia, a veure com el imitaries tu.
Ui, no sé, sóc molt mal imitador. Jo no sé imitar ningú, imito tothom igual, amb la mateixa veu.
Bueno, això fa el Joaquín Reyes.
Ah, veus?
Sí, sí, i ha triomfat, eh?
Boníssim.
Sí, sí.
I és molt bo.
Va, anem-ho escoltant.
Escolta, no. Bueno, és més que res per parlar també una miqueta de la tertúlia de l'Hormiguero. No sé si l'heu vist mai.
No.
La fan els dijous.
Ah, em sona.
A veure, tertúlia i Hormiguero sí que són dos conceptes molt separats.
És un oxímoron.
Sí. Són difícils de veure com encaixa una cosa dins d'una altra. Però no, fan una tertúlia A veure, tertúlia. Tot li diuen tertúlia.
Gent que xerra.
Diem que entre la tertuliana hi ha la Tamara Falcó.
Bueno,
va, porta la seva visió.
Té tot el dret d'anar, sí, i de tertuliejar, com el que sigui. Després hi ha la Núria Roca, la seva parella,
el Del
Val, sí, i Cristina Pardos. La Prados. Pardos, o no sé si és Pardos.
La periodista. La
però com és, Pardos o Prados?
Jo crec que és Pardo.
Pardo, o Pardo, el singular. Sí. Cristina Pardo.
Tu busco.
L'Armado... No, perquè aquell programa que es deia... L'Armamos Pardo.
Lea Parda. O Pardo.
Bueno, és igual. És igual. Total, no, el fet és que allà tots opinen el mateix, per tant, de molta tertúlia no té. I aleshores, dies després de l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per l'amnistia, Pablo Motos deia això.
Te puedo decir es que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente ahora, si viajas fuera y me dices, ¿dónde eres? Diré, europeo, porque no quiero... decir, soy español de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre, ¿no?
Això últim ho deia en Vironia, per si no... Això m'ha fet reflexionar amb el fet de... Em vaig a censurar a mi mateix. Diu, sent vergonya per aquest fet, no? Però que em sobta que senti vergonya per aquest fet i ho pot expressar lliurement, només faltaria, però que no senti vergonya, per exemple... per moltes altres coses que
hi ha hagut pistes molt
país.
Abans de...
Hi ha hagut moltes pistes. A veure, si ens n'anem, jo entenc que Pablo Motos encara tenia baixa cilindrada al cop d'estat del 23F. Era petitó, era Pablo Motito.
Ui, no, mira, avui ha fet una cilindrada. Escola.
Ara, sí. ara.
Ja veuràs.
Ara l'he casat.
És curiós que no...
Sí, ja saps que ens serra ja.
No expressés una vergonya per aquests fets històrics.
Avui
tenia ganes. O és igual, cas Rubiales, cas Bárcenas, sí, cas Villarejo... i anys de corrupció, sí, i corrupció, sí, sí. I que, va, és igual, escolta, cadascú sent vergonya pel que sent. Però tot això anava perquè li vull donar un consell a Pablo Motos, diríem que d'europeo a europeo.
Vale.
Primer que he de dir, que em fa molta gràcia que digui, cuando vaya afuera me diré que soy europeo. A veure, et delataràs amb el teu anglès de que ràpidament ets espanyol, a no ser que et canviïs el nom, jo què sé.
Bueno.
No? Hello, sí. I'm Pablo Motos, és igual. D'europeu a europeu, Pablo, vull aprofitar per donar-li un consell. Escolta, si sent tanta vergonya de ser espanyol, jo li recomano que marxi, que se'n vagi a viure en un altre lloc. No passa res, no. Cadascú és lliure de fer el que, sí, vulgui. Per exemple, aquella bonica localitat propera a Roma, banyada per la mar Mediterrània, que es diu Òstia, que se'n vagi a Òstia, està a 30 quilòmetres de Roma, ho té tot molt a prop.
A veure, empadroni, sé si marxar, mira,
no, ma,
has de patir o no?
No, és a dir, que s'empadroni a Òstia,
vale, ja
i
està,
formarà part del grup.
Va, mira, saps què? No parlem de Pablo Motos.
No parlem de Pablo
ja
Motos.
Ja està, fora Pablo Motos. Vinga, va, què
però és un
consell
que li volia.
Molt bé, va.
Mira.
Què?
És igual.
Tira,
anem al tercer tema.
Sí? Ah, val. Va, tira.
Anem al tercer tema, sí. Va, parlem d'excuses.
D'excuses.
Creo que
Situats.
Situats, no? Parlem de Britney Spears, encara que no ho sembli, i de la Guita Amarilla. Dilluns es va donar a conèixer un vídeo de la cantant quan la va aturar la policia, sí, per excés de velocitat, a punt d'arribar a casa seva, i perquè va canviar de carril quan va canviar de carril quan la doble línia groga, allà és doble línia groga, es veu als Estats Units, no la pots creuar, i anava ràpid, va creuar la línia, la va aturar la policia, i l'excusa que va donar l'artista per evitar pagar la multa. L'escoltarem ara i després la dic el que és, perquè el tall, això és ràdio, el tall no s'entén en absolut, però fa gràcia escoltar una miqueta la veu de la Britney Spears. És ella,
yeah, yeah, pass on the
que és el agent de la policia.
Do you have your license?
It's okay. My security and my house has my password. Val. Okay. El primer que diu Britney Spears per evitar que li posin la multa és que anava ràpid perquè s'estava fent pipí. I clar, estava molt a prop de casa, s'estava fent pipí, i és aquell moment que psicològicament et passa. No sé si us ha passat,
sí,
a vosaltres.
Sí, sí,
que com
sí,
més
sí,
a prop
sí,
estàs de casa,
més,
amb cotxe o caminant,
sí,
la sensació de que t'estàs fent pipí a sobre arriba, que se t'escapa, que se t'escapa, que se t'escapa.
Sí.
D'això, i aleshores no pots fer... Mira, jo ahir, precisament, fent cua en el súper, vaig fer un acte de bona voluntat i de que... Sí. I que
d'honra.
Sí, m'honra a mi mateix. I és que hi havia una dona que anava darrere meu. Jo no sabia si anava darrere o anava davant, i vaig dir, vols passar? I diu, no, és igual. Diu, no, si vol passa. Diu, mira, sí, gràcies, que m'estic fent pipi.
I dius, doncs això s'agraeix, eh?
Però aquesta sinceritat,
sí,
clar...
Sí, s'agraeix.
I dius, en clar, aquests moments, passi davant, i fins i tot, sí, escolta, no pagui, ja li pago jo.
Que faci falta.
I vagi a fer pipi,
sí,
ràpidament. Total, però aquesta va ser l'excusa, i aleshores això m'ha fet pensar en excuses.
Amb excuses que
excuses
poses tu.
Excuses que poses tu.
A la
no, a la, que posem tots nosaltres,
sí,
a la
sí,
vida.
Sí, sí, diu sí, tu, només tu, eh?
No, perquè, clar, aquí ningú no, més posa excuses.
No, anava a dir, excuses que poses tu, volguent dir...
En general.
En general, no?
Sí, sí. En general, sí, sí, la típica multa que et paren perquè no tens l'ITB, i la típica excusa que dius, de dir, no, si precisament he demanat hora.
Bravo.
I perquè,
sí,
o sigui,
sí,
que
sí,
tinc data ja per la ITB, tinc data.
Sí. Estic, i diuen, estic anant a la ITB ara mateix. Anant,
bé, si no colava perquè portava tres criatures al cotxe. Però, diuen, i llavors a mi diuen, no, però és que senyor, li ha caducat fa un any l'ITB.
Però et donen hora molt tard, eh?
Van molt tard, això, sí, avui sí, es demana cita prèvia, hi ha molta cua i tot plegat. No sé, l'excusa de la Britney, què us sembla?
Del pipi, jo em sembla, a veure...
Jo la compro, eh?
Jo la compro, però no per això, perquè és com de dir, home, però això...
Però tu condueixes, Mercè?
Sí.
Doncs convindràs que quan t'apreta...
T'atures.
Però has d'arribar a algun lloc, i jo, bueno, tinc tendència a apretar més el gas.
Clar, però
la urgència.
Exacte. Però, sí, clar, no, i saltar-te els semàfors a vegades, perquè dius que si em paro el semàfor...
Clar,
aquí tenim un drama,
clar,
tenim un drama.
Però després sí, sí, em passa una cosa curiosa, és que quan arribo a casa i poso la clau al pany i obro...
Això és un clàssic.
Desapareix, sí, totalment l'urgència.
Ah, no, jo al contrari, i encara més.
No, jo m'ho puc fer més.
Bueno, poso una rentadora, estenc la rentadora... Me n'he oblidat. Però el segon abans d'obrir la porta penso que estic a punt de morir.
Jo entro, pujo les escales, jo tinc només un pis, pujo les escales i amb la clau,
sí,
del pany enfocada
pany.
Cap allà, cap a on ha d'entrar, parlant el més ràpid possible. O sigui, ja vaig amb la clau per no haver-la de buscar la butxaca,
estic
i tot això, llavors, amb bosses, amb abric, amb guants, amb el que sigui, directe.
Ui, i Serra, si no pots pujar les escales pel que sigui, perquè vas carregat o el que sigui, i trobes ja amb un veí... Que et comença a parlar i estàs parlant a l'ascensor i dius...
No, en aquest moment la sinceritat
moment
és molt
important.
Que va fer la senyora al supermercat.
És bàsic. Jo allò de conduir... No,
jo no dic que ho compri,
eh?
Dic que inconscientment,
sí,
tu vols,
sí,
arribar i segur, sí, potser apretes una mica més el gas.
Exacte. En cap moment has de fer...
No,
has de
cometre
irregularitats,
clar,
i incivisme, no, perquè... A més, hem de dir que la Britney Spears, en aquell moment que li demanen el carnet de conduir o la documentació, diu...
Què diu?
Això és veritat, diu no, és que té la meva...
Els encarregats de seguretat.
La tenen ells guardada allà.
Aquesta gent li porta...
Britney,
o sigui, delega.
I es veu que no era tampoc la primera vegada que l'aturaven per excés de velocitat. Però, si ara us preguntés jo, quina és la millor excusa que heu utilitzat mai per qualsevol cosa?
Ja estava pensant.
Ai.
No teniu excuses així que dieu i que us han
funcionat,
que recordeu tota la vida?
Haig de dir que...
La típica, per exemple, quan et truquen d'una empresa de telefonia,
ah, sí,
mòbil.
Bueno, el Núñez la tenia.
No hi són, eh?
Ai, sí, no hi són. És la Forter. Quina és? Soc el
Forter.
Perdona, és la millor excusa.
És la millor excusa de tot.
Impatible.
És que, a més, amb una persona que precisament no quan l'escoltes no l'identificava gens.
No, no tenia un deix.
Mira, és que aquesta excusa... M'escolta, Serra.
No hi ha ningú aquí.
hi ha ningú?
No.
Però si estic parlant amb vostè, eh?
Eh? Sóc el porter.
Que gran.
És que aquesta gran, jo crec que és per emmarcar-la.
I a més a més el delata molt, sobretot el... Allò pensant ràpidament al cervell, diu... Dic, perquè no sé quina referència... Sóc el porter, eh? Jo n'utilitzava una, he de dir que no sé si està és correcte o no, però jo a vegades utilitzava els meus fills quan estava al telèfon. I aleshores...
Ja estic clar, temptat,
El meu fill no arribava l'any i no sabia parlar encara. I després de 30 segons, un minut, de la dona cridant, perquè la sentíem... Por favor, un adulto, por favor! I el meu fill... Va penjar el telèfon i ens va resultar, el primer dia ens va resultar que havia funcionat.
Però com, o sigui, posaves el teu
telèfon. No,
perquè tu contestes, tu agafes el telèfon. Val? Aquell dia el va agafar ell, el telèfon, com sense saber qui trucava.
Et truca una teleoperadora.
Sí. Exacte.
Vol vendre
si
un
tu
producte.
Agafes el telèfon i no dius res, ells de seguida parlen i et diuen hola, mira, llamamos de Vodafone o de que sea.
Sí.
I llavors tu ràpidament... l'enclastes el mòbil, el telèfon...
El nen.
A la criatura. Ha de ser això, que no parli...
Bravo.
Que no parli massa bé.
Ui, tu estàs agafant exemples, exemples.
No, estic apuntant, agafant a punts forts.
Aquesta
sí,
és molt bona.
Sí,
sí. Molt bona perquè es desesperen i no... I pengen ells.
És un contraatac. Un atac preventiu, diria jo.
Sí. I després una altra que sí que utilitzava sovint era... Els deia que no tenia telèfon.
I on estàs trucant?
Això és veritat, eh? Diu, hola, no, perdona, és que jo no tinc telèfon. Els deixes tan desconcertats...
No té sentit, és boníssim.
No, però els deixes tan desconcertats que no tenen reacció possible.
I pengen, no?
I altres excuses que faci servir Serra, això? És que per el Serra jo el veig, saps?
Elaborant. Molt. Elaborant un llistat.
A veure, no, explicar algun drama de la teva vida que t'inventes i que t'està passant en aquell moment.
I els expliques.
O que estàs en ple funeral, per exemple. No, perdona.
Ostres.
Ja.
Estic com un velatori ara, sisplau.
Ara no em va bé, no.
Ara no em va bé... No em va bé trucar, no. Però bàsicament jo tinc aquestes dues, que són les dues que he utilitzat.
Sí.
Les altres caic sempre amb el parany i els hi contesto i els hi dono conversa i cosa que no s'ha de fer mai.
A mi em sap molt greu penjar la gent així de sobte.
A llavors... són treballadors que, pobres, tampoc en tenen cap...
No, clar, són un intermediari.
Sí. Yeah.
Jo intento com que entenguin
clar.
Que jo estic molt incòmode en aquell moment. No vull penjar així, de sobte la boca.
Ja, sí. L'altra cosa és la típica i clàssica, que és parlar-los en català. I aleshores...
Ah.
Sí, això no ho heu fet mai?
No.
Això funciona i molt, eh?
Sí, clar.
Aquesta és la que funciona més. Si parles en català i no t'entenen, i no t'entenen perquè segurament et truquen des de...
De fora.
Des de Navarcles de Toledo. Mm. Vull dir...
O Sud-amèrica.
Sud-amèrica també, en molts casos.
Sí.
I aleshores...
Jo ara estava
no
pensant, Serra, alguna excusa que segur que n'he posat alguna així.
Sí, home, tots en posem d'excuses d'aquestes i són molt...
Mi cunyada diu que no és la titular de la cuenta, del que sigui.
Ah, mira.
Truqui, no soy el titular de la cuenta.
Venga.
O del piso, o de lo que sigui.
I és igual, però això et poden dir aleshores qualsevol cosa. Que, bueno, és igual, però entonces si no és titular, li interessaria ser el titular d'una cuenta.
No, com si et truca el de FX Endesa, per dir alguna cosa, de dir, no, és que jo estic de lloguer, el pis no és meu, i no puc prendre aquest tipus de decisió.
Jo crec que faré allò del porter, eh? Si et truquen, faré l'unito.
Jo crec que està en el top...
Però portera, eh?
En el top 10 de les, millors excuses possibles.
Sí, no és el pòdium, eh?
D'això,
no és el top 3.
Si no és el top 3, segurament està entre elles. Mira, un dia buscaré excuses.
Ai, sí.
Buscaré excuses típiques per, doncs, per, en aquell moment, evitar certes incomoditats que no tens ganes de viure.
És que estic pensant que has dit Nuñito, que no és Núñez.
No, que el Nuñito
és una fusió.
Sí.
És Chiquito i Nuñito, eh?
El nom, mític, per favor.
Mític també, mític.
Sí, sí que és un personatge...
Jo crec que en aquella imitació, i després s'ha produït en més vegades, va ser la primera vegada que vaig veure que una persona imitada... No, o sigui, com ho diré? Un imitador no. Un personatge, un imitador feia d'un personatge i el personatge feia d'un altre personatge.
És veritat, no?
Doble imitació.
És doble imitació, però clar, amb la veu... O sigui, clar, és que és molt complicat.
Era la veu de Núñez i els deixos de Chiquito.
De Chiquito, de la calzada. No puedo,
empieza el show, empieza el espectáculo.
No puedo. Bueno, tenia més coses relacionades amb el mòbil, però no ens dona temps i, per tant, ho deixarem...
Fem un altre dia un especial mòbils, que també pot...
Bueno, buscaré, em treballaré, faré un treball de camp i buscaré excuses.
Grans moments.
Grans excuses. que n'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes, sí. Segurament, i algunes històriques,
home,
i que funcionen.
I alguna excusa que t'haurà posat els teus fills, també, Serra, segur que són d'aquestes per marcar-les, no?
Se me ha comido...
No la pots explicar, aquesta.
El perro se me ha comido los deberes. Aquest és un clàssic, també.
David Serra, moltes gràcies per aquesta tertúlia. M'han passat molt ràpid.
Sí, ha passat ràpid, això. Fiu.
Va, que anem a escoltar-los.
Fiu.
Fufiu és el Carlos Jesús.
Ah, això, que ja veus, mira'l.
Feia...
Carlos Jesús, xuc. Mira. Xuc. Vinga, va, notícies i tornem.